9 i 37, 4 i 37. La matinada del passat dilluns, un incendi a la sala de màquines del vaixell Tenacia de la navilera GNB va suposar un gran ensurt per als 350 passatgers i 61 tripulants que havien sortit de València i esperaven haver arribat a Palma al cap de 7 hores, però no va ser així. Tot i que les flames es van extingir, el ferri va quedar a la deriva a unes 22 milles d'Eivissa i els passatgers i part de la tripulació va haver de ser evacuat. Parlant amb un eivissenc que va viure aquest tràngol, ell és Ivan Ros. Molt bon dia, Ivan, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia, gràcies.
Com estàs?
Bé, ara ja bastant bé, però va ser un susto important.
A veure, explica'ns, què va passar a les 2 de la matinada i 18 minuts del passat dilluns?
Pues jo estava del meu camarot i me vaig despertar sentint un missatge que daven per megafonia que deia a un altre barco, que me va estranyar molt que això es sentigués per megafonia general, doncs cridaven a desequip d'un altre barco, dient que això no era un simulacre, i quan sense paraula no és un simulacre, doncs te quedes una mica, dius, uau, vaig anar a obrir la llum del camarot i no funcionava, doncs aquí me vaig preocupar perquè vaig dir que hi ha alguna cosa passa, no? I vaig sortir del passillo amb la llinterna del mòbil, hi havia unes petites llums de seguretat,
sí.
I ja vaig veure que hi havia follon de que mos deien que tothom a despuento d'encuentro, que tenim un incendi i tindrem que evacuar. I, home, quan baixes baix i te donen el xaleco a les mans i veus que estan repartint els xalecos a tothom, doncs no li recomano que ningú les sensacions que te venen allí, no?
Clar, i informació us donaven? O sigui, us explicaven el que estava passant en aquell moment? Clar...
Sí. Us ho explicaven i cada 15 minuts, 20 minuts, se repetia un missatge per megafonia que no era gravat,
sí.
Era un missatge d'ells, perquè cada vegada ho feia una persona diferent. Diguem-nos, senyors passatgers, s'ha produït un incendi d'esbarco, l'estan controlant, però que ningú es mogui d'aquestes zones ni s'allibi xaleco, pues, per si acaso tenim que fer una evacuació. Clar, això és algo repetitiu, que vàrem sentir durant moltes hores, però jo crec que potser el que algun passatger referia és que no mos daven cap tipus d'informació nova. I allò me va aparèixer de molta empatia per part dels oficials del barco, que inclús deien, no podem dar altra informació perquè no la sabem. I antes que dir algo que no té que ser, mos estimam més repetir el mateix o dir, no ho sabem.
És clar.
Però saps que amb aquest tipus de situacions les persones a vegades mos tornen molt egoistes, no? I algú deia, jo vull que baixis capità i me diga... Mira, li deien, el capità ara té altres feines i altres prioritats que baixar aquí parlant amb vostè, però així tot, jo ara t'ho havia rient, no?
Sí.
Però en aquell moment pensaves, però per l'amor de Déu, deixa'ls treballar, que t'acabo... És que, clar, no saps si t'anaves a salvar tampoc, perquè quan te diuen foc, no?
Ja.
És complicat.
També, Déu-n'hi-do quina escena, no, Ivan? Vull dir, vas poder contemplar, supòs, en aquestes situacions, el que deies tu, a vegades mostrem la pitjor part de l'ésser humà, no?
Sí. Sí, jo entenc que no tothom està preparat per situacions d'estrès, quizà pues, alguns d'en altres, que jo, en el meu cas, durant la meva joventut vaig anar molt amb ambulància, vaig treballar amb ambulàncies i demés, doncs
sí.
Ja estàs acostumat a mantenir cert tipus d'estrès. Jo també me vaig juntar amb uns joves que eren guàrdia civil, que s'anaven destinats a Mallorca,
ah.
I també ells mantenien una sèrie de tranquil·litat i de coherència, no?, entre tot el que passava. També t'he dit que varen patir molt de veure, o jo particularment, com que som pare, pues pateix molt quan veig una família amb els fills, o inclús una senyora que duia 3 fills, un bebè i 3 per allí correguent, que dius, mare de Déu, o sigui, inclús va tota sola, no? Però bé, en aquell moment ningú va deixar tot sola ningú, eh? Això també és la part bona, és que tothom ajuda amb el que pot ajudar i ja està.
També vam poder veure el millor de l'ésser humà en aquest cas, no?
També.
Perquè, escolta'm, quantes hores veu estar en el punto d'encuentro, el punt de trobada aquest, amb l'armilla salvavides posada i esperant que la cosa millorés?
7 hores, 8 hores.
7 o 8 hores, des de les 2 de la matinada fins a les 10 del matí, pràcticament.
Sí, però amb el xaleco posat, 7 o 8 hores, tranquil·lament.
Déu-n'hi-do.
Sí, llavors m'ho vam poder llevar quan varen dir que el foc ja estava controlat. sí que hi havia gent que ja se'l havia llevat de per si quan li va de la gana,
sí.
Però tampoc ningú els hi deia res, perquè, clar, en aquella situació l'únic que pot ser és enfrontar-te amb algú. Doncs, bueno, és que també penso que en aquest barco hi va molts de xòfers que estan acostumats tots els dies a anar-hi. Jo suposo que algun simulacre hauran fet o alguna cosa hauran fet, però la paraula seria que són bastant rebeldes, no? D'ells voler fer el que ells volen, però bueno, cada un feia el que podia, no el que sabia.
I, escolta'm, podíeu, en aquest punt de trobada, podíeu sortir, no sé, a fora a prendre l'aire, el que fuma, fumava una mica, igual els que estaven, clar, pensa que això era la matinada, podíeu tornar al camarot a dormir o no, o com anava això?
No. Primer us varen treure tots a coberta, i llavors us varen separar per grups, i a les salons us varen comptar. Saps quan a l'escola, quan érem petits, que fèiem, ens posàvem tots en sobrasset apoyat de sombra de nosaltres, des de davant.
No? Sí, perfectament.
Doncs ens vam fer com a grups de 155, que és el nostre que ens va tocar, jo imagino que era la mateixa quantitat de gent que podia anar a futbol salvavides, per tenir-nos a diferents salons. I sí, al principi no, però al cap d'una mitja hora o quizà una hora, doncs sí que vam començar a deixar sortir gent del saló on estàvem perquè pogués fumar, i tot això. I també t'he dit que una cosa que ens dava certa tranquil·litat era veure que a 300 metres de naltros hi havia un barco de Baleària que estava més o menys amb totes les llums enceses, i penses, bueno, si m'he de tirar l'aigua, doncs nedant hi arribaré, no? Això és el pensament que li passa a un pescat.
Caram!
Sí. És curiós, però és així.
Amb tot això es va fer de dia, no?
Sí, clar. Es va fer de dia i bueno, te dic que per jo va ser un rato, eh? O sigui, no, jo no vaig tenir en cap moment dins el cap totes les hores que havien passat. Me van passar volant i se va fer de dia.
Wow.
O sigui que dins del que cap, doncs, bueno, no va ser tan tediós, però ho notes en el cos que estàs cansat d'estar dret, de moure't, de l'estrès que dut tot això.
És clar. I Ivan, entenem que tu anaves sol, no?
Sí, afortunadament sí, te dic afortunadament, perquè la setmana anterior jo havia viatjat a València amb la meva mare de 79 anys.
Sí.
Imagina que això te passa amb algú així, com jo li vaig dir, i que tu te passa això i quedes escalabrada per tota la vida, perquè yeah. De veritat va ser una cosa molt surrealista. Jo som actor,
sí.
I jo esperava que algú digués Corten, saps?
Sí.
Perquè no era Corten, era estar en d'evacuar o en de fer i és complicat.
Arribàveu a veure Eivissa des d'on éreu?
No, que va, no veiem res.
Altamar. No
res.
Altamar.
Sí. I sense cobertura, de més, eh? Okay. L'única cobertura que teníem era la pròpia cobertura del barco, que té un repetidor italià, de la companyia TIM,
sí.
I estàvem en itinerància. WhatsApps, no. WhatsApps et dava, potser, la pròpia red et dava 15 minutets de WhatsApp, que va ser el que tothom vàrem aprofitar per dir quatre coses des de casa,
sí.
Però jo que m'havien estat telefonant mitjans de comunicació i tot això, perquè jo, no sé què s'oblidar, que antes de pujar del barco jo havia fet un vídeo, no? Un vídeo d'aquests tipus, estic pujant del barco, me'n vaig de minicrucero,
sí.
Fixa't-hi tu.
Caram.
I me'n vaig cap a Mallorca i tal, i no sé què, i vàrem veure aquest vídeo i vàrem dir, bueno, pues com aquest home està dins del barco, doncs el cridarà a mi, van començar a cridar tots els mitjans de comunicació. Com que estàvem en itinerància, m'ha arribat una factura de 500 euros. Fixa't-hi tu.
Caram!
Perquè me cobraven 10 euros al minut. O sigui, si tu me cridaves allò a fer-me aquesta entrevista,
sí.
Quan va passar, doncs me cobraven allò 10 minuts. Doncs ara ho he reclamat a Orange, perquè se suposa que jo tenc incluït Europa, per dir-ho així, no?
Sí.
I crec que Itàlia forma part d'Europa.
Jo
encara.
També ho crec, sí.
Sí, entonces demanarem i m'han dit que, bueno, que s'ho miraran, que no hi ha problema i algo m'ho arreglaran, segurament. Espero que si no me sortirà cada viatge.
I escolta'm, bé, es fa de dia, vosaltres seguiu allà, doncs, bueno, entre el salon i la coberta. Entenc que no podíeu anar al camarot, no?
No, només mos van deixar anar-hi una vegada, quan ja estàvem molt prop de saber que érem remolcats i demés,
sí.
Més que res per poder anar al quarto de bany. Perquè, clar, com que no hi havia llum, els quartos de bany, les cadenes són d'aquestes elèctriques, no? Que xup-xupen tot. Doncs, clar, els vàters ja rebosaven. No hi havia manera de...
Yeah.
Van dir, mira, qui tingui camarot, que vagi a fer les seves necessitats del camarot. Però, bueno, no era un libre albedrío, eh? Era, vinga, va, vés, que tardes, torna, i mos vigilaven de dir que ningú es quedava.
Molt
algun
bé.
camarot per si cas. Per tenir-nos controlats en una banda concreta, va.
Sí.
Sincerament, t'he dit que la tripulació, per jo, un 10.
Molt bé.
I amb un jefe de seguretat, que és de Sèrbia, a més, extraordinari. Vull dir, jo t'he dit que si torno a viatjar, que no tardaré, el dimecres i de tornar, segurament tornaré a viatjar,
caram,
en barco, jo no tinc cap problema, o sigui, m'encantaria tornar a anar amb la mateixa tripulació. Perquè tens la seguretat de que el que faig sortirà bé. Jo amb això els hi dono un 10. Dins, salvant tots els moments d'estrès de moltes coses que hi ha gent que no saben com reaccionar i ja volen que se'ls contesti de certa manera, com també va passar, que va haver-hi moments de la gent i per què no es van a remolcar a València? Jo vull anar a Eivissa i tots allà. Queremos ir a Eivissa. Mira, t'agafen unes ganes. Em perdó el que vaig dir, pigar-los una bufetada així mà oberta de dir, però tu t'estàs dant compte que ets un malcriat, yeah, que sou quatre malcriats, que estàu dient que me'n vull anar a València, però que m'ho duguen allà on lliguen, però que m'ho faiguen tocar a terra, i llavors ja en parlarem, com ho fem.
És clar. Perquè, escolta'm, a quina hora veu saber que us remolcaven i a quina hora van començar a remolcar-vos? Va ser ben entrat el dilluns, no? Jo entenc, a la tarda.
Bueno, això mos va dir de dia, que ja venien els remolcadors cap al barco. Però, clar, com que antes de que m'ho remolcassin, el barco se va començar a escurar una miqueta, que això molt poca gent se'n va adonar, com que mos havien tirat molta d'aigua dins perquè els motors poguessin, diguem, refredar-se,
sí,
jo tampoc m'havia adonat que ho tiraven a les cobertes perquè s'estaven calentant les cobertes i tenien por, això m'ho han dit després, tenien por que els pneumàtics dels camions s'acremassin, es calentassin, s'acremassin,
sí,
en su combustible que du cada camió. Entonces, aquella aigua, tu saps quan tires aigua damunt d'una planxa i s'evapora?
Sí, sí,
però
sí.
Això és el que passava, tiraven l'aigua, entonces va venir un dels barcos de salvament marítim que la gent va confondre amb un remolcador, que no era un remolcador, era solament marítim, i us va tirar un xorro com a 30 metres de distància dins, que pareixia que te tiraven una quantitat d'aigua espectacular, i clar, allò va fer que s'inundés i se pogués controlar una mica més el foc. Doncs clar, fins allí, pues, nosaltres no se mos havia ocorrit com ens anessin a evacuar. De veritat que mos varen quedar tots així molt sorpresos. Quan el capità va dir per megafonia, els hi parla el capità, abandonen el buque, ho ha dit dos vegades.
Això quina hora era, més o menys?
Uf, mira, se m'ha posat els pèls de punta. No sé si serien les 3 de la tarda, potser.
D'acord. I abandonen el buque, què vol dir? Com ho veu fer, això?
Bueno, mos van dur a tots els grups que estàvem. Mos anàvem repartint i dèiem mujeres i niños, botes salvavides, els homes a una altra banda, perquè les dones, els moixos petits i les persones majors van anar a les botes salvavides, que llavors rien a dins aigua, i els homes mos feien tirar per un tubo vertical, que era un tubo, no sé, un tubo com bé, a fiocos, no? Que és com una lona amb uns blancs, no? D'aquells antics.
Espera, perdona, Ivan, de sobte t'estem sentint una mica malament. No sé si has fet alguna cosa amb el mòbil o...
No, he fet res,
Crec que una mica millor. Dius que mujeres i niños amb les barques salvavides. I els homes, què havíeu de fer? Tirar-los per un tubo? Com?
Per un tubo vertical, que és com si miressis per el forat d'un ascensor, d'un quart pis per avall, i vaig al fons.
Sí.
I això era el tubo. Entonces, clar, jo quan vaig anar a tirar per allà, m'ho vaig fer la idea, i els oficials i els metges que hi havia allà, pues, anàvem preguntant a tothom, dos motxilles, no dos motxilles, i mira, jo duc un desfibrilador incorporat. Dic, me'l van operar, me'l van ficar aquí entre el múscul i el, diguem, baix del braç esquerre, amb
sí,
un cable que va al cor. Dic, i això, i diu el metge, diu, no, diu, tu no te pots tirar per el tubo, diu, perquè si te tires per el tubo se te pot disparar per el tema de la impressió que és tirar-se per un tubo així en vertical, perquè no és un tobogán, cuidado, és un tubo vertical.
És un tub vertical, però on caus? A l'aigua o com?
No, caus com a una balsa d'espuma.
Sí.
Això que em van dir, jo no m'hi vaig tirar.
Ja.
I em van dir, pues, que jo no me podia tirar perquè si me dava una sacudida elèctrica i me desmaiava, com me treien l'estuc, quedaria per allà mig enganxat. Entonces van decidir que quizà podia baixar l'escala d'espràctic. Però clar, l'escala d'espràctic és un quart pis, però imagina't, com treus una escaleta per un quart pis, perquè no pots fer-ho com ho fas pràctiques des de la primera planta. Entonces, al final, pues, com que venia a l'helicòpter a buscar els bombers de Reus, pues, me'n vaig anar amb ells. Eren 7 places, em sobrava una i me'n vaig bé. Me'n van pujar dins una cistella, me'n van pujar
amb helicòpter
a 80 o 100 metres. Sí, que algun periodista me va preguntar que si jo anava a tenir una impressió per tirar-me per un tubo, que si no la tenia per pujar-me a una cistella de l'helicòpter. Dic, mira, quan algú amb aquestes situacions et diu puja aquí, seu, agafa't, ferma't, i agatxes cap, ho fas,
i s'ha acabat.
I no hi ha prova-error, ni un, dos, tres, era un i per amunt. I ja està. I quan estàvem pujant vaig tancar els ulls i quan vaig arribar a dalt, doncs ja era dalt. I ja està. La veritat que el millor de tot va ser la tornada amb helicòptero, perquè pensa que ets des de ben sortir i ets experiment tocar a terra. Me van deixar a Reus, caram, a l'aeroport de Reus.
Déu-n'hi-do, això, o sigui, tot vas arribar a Reus, vas tocar a terra ja, entenc que a la tarda de dilluns, ben entrada la tarda, no?
Sí, eren les 5 de la tarda, 5 i pico.
Déu-n'hi-do, quin dia.
Sí, i a les 7 de la tarda vaig agafar un cotxe i me'n vaig anar cap a València, que era on havia sortit de casa del meu cosí en la seva moto, i vaig passar allí la nit per poder agafar un avió des de matí, perquè des de l'aeroport de Reus no hi havia cap forma de tornar a Eivissa.
Clar. Bé, Déu-n'hi-do quina situació que has viscut tu, Ivan, i bé, i la resta dels 350 passatgers i 61 tripulants. Per cert, portaves vehicle, no? T'he entès?
Sí, una moto d'un cosí meu que me va demanar, que jo creia que anava a Mallorca a Son Espases a fer-me unes proves mèdiques que tenia que fer-me, que això era dilluns a les 7:30 del matí, tenia unes analítiques, doncs jo vaig pensar, agafes barco de València, arriba a Mallorca a les 6:30, vaig amb la moto, me'n vaig a Son Espases, i que quan acabi li dono la moto del germà del meu cosí, d'en Armando, i torca amb avió, no? A les 4 de la tarda. I mira per d'on vaig aparèixer a Reus.
Déu-n'hi-do. I la moto com està?
Ha estat bé. Només se li ha remput, diguem, s'ha fet la bateria de totes les motos que hi havia allà baix per fer calor. Han rebentat. I mos anaren a... Jo no hi vaig anar-hi, va anar-hi el meu cosí, que viu a València. Sí. Van a buscar-lo ell, quan va fer un vídeo. Estava extremadament bruta, vull dir, per tot el fum i per tot el brutó que haurà anat allí dins. Però en principi arrencava i estava bé, vull dir que s'ha salvat, llevant aquests petits detalls de bateria i coses de fer net, però vull dir, no va arribar-hi aigua. També he parlat amb companys meus, com aquells guardes civils, i ells van estar, el seu cotxe estava una planta que va tenir molta d'aigua, sí, però tampoc li va entrar, perquè saps que els cotxes d'avui en dia tanquen molt bé les portes, no? Ah. Doncs en aquest aspecte pues, es va salvar ell també.
Déu-n'hi-do. Bé, i per cert, la companyia GNB s'ha posat en contacte amb tu, rebràs alguna mena de compensació o no es fan, no sé, et paguen el bitllet o algun tipus de...
Mira, el mateix dia que em va mullar l'helicòpter a Reus, ja a la nit, ja m'estaven cridant per dir-me que mos adonarien certes coses, el dia antes ja mos havien dit que mos podríem comprar roba, que podíem, mos daven 25 euros per esdinar, 30 per sopar, que agafàssim els tiquets de tot, que mos ho compensarien tot, el que necessitàssim, i cada 3-4 vegades al dia rebíem un mail o un SMS o una trucada de telèfon, no? Claro. Diguem-nos tot això. Jo, per exemple, vaig tenir la sort que, com que vaig conèixer el jefe de seguretat, que és el que a més me va pujar l'helicòpter, aquest home, jo estava arribant a València a les 11 de la nit, estava arribant, quan m'envia un missatge des del seu telèfon particular, tot escrit en anglès, diguem-me, Ivan, vull saber si has arribat bé, si ha anat bé en l'helicòpter, si estàs bé, i dic jo, mare de Déu, dic, un senyor que no té per què fer-ho, sincerament, perquè una vegada que tu amolles algú a salvament, en su helicòpter de salvament, ells ja se fan càrrec, jo he sortit del barco, ja no som la seva responsabilitat, però encara sí, sí. Així i tot, ell me va escriure des del seu mòbil particular i me va dir que qualsevol cosa que necessités, que li digués. I quan mos van cridar que ja podíem anar a buscar les motos, ell també me va escriure i me va dir, Ivan, la moto està bé, només que dugues algo per fer-la neta, perquè està superbruta, com qui dir, per poder-te pujar damunt, no?
Sí, sí.
I ara mirarem a veure si té algun dany o alguna cosa. Vull dir, un tio, un senyor que bueno, molt per damunt de les seues labors dins el barco, els de fa, i això és d'agrair. Vull dir que això m'han demostrat moltíssima professionalitat i que tots són un equip que funciona com un engranatge perfecte dins d'aquest barco. Jo torno a repetir el mateix. Jo hi aniria sense cap problema. Vull dir, m'agradaria tornar-me'ls a trobar per tornar-los i agrair el que van fer per naltros. És que molta gent no se'n donava compte d'això. Jo no vull reclamar res de la companyia, més enllà de l'arreglo de la bateria de la moto, o de, que això és per el meu cosí, o que, bueno, sí, m'apaguin el trajecte de Reus a València i el bitllet d'avió llavors cap a Eivissa, sí. Ja està. Listo. A veure, més que res, perquè jo vaig perdre els bitllets de tornada, també. Vull dir, només que m'apaguin això, però jo no vull fer cap denúncia ni vull fer res, perquè estan vius, i crec que ningú se'n dona compte de la magnitud del que aquesta gent va parar. Perquè si tu haguessis vist la cara dels bombers quan entraven i sortien i passaven pels passillos, perquè no eren bombers professionals, eren els bombers del barco.
Clar.
I se'ls notava molt afectats, perquè ells també anaven dins del barco. Ells estaven veient quina magnitud tenia el foc. Però és que passaven pàl·lids, blancs, t'ho prometo. I dius tu, mare de Déu, els hi veus la cara callats, eh? Passaven entre la gent que ningú els hi deia res. Ells anaven a lo seu i els abelles pujava a baixar escales, tot el rato. I els abelles negres, de fum, saps? De porqueria. Entonces, crec que ja mos vàrem salvar de tot això. Jo no seré un dels que m'aprofitaré d'un seguro o d'algo per reclamar. Estic feliç d'estar viu i crec que és l'ideal.
Déu-n'hi-do, si un incendi ja ens exposa a unes emocions i unes situacions, doncs, certament dramàtiques, un incendi al mar, en un barco, ja tot això ja agafa una dimensió molt especial, i és el que avui ens ha estat explicant Ivan Ros, en tot cas, destacant doncs, això, que els hi posa un 10 a tripulació i que s'ha sentit atès per aquesta naviliera, les coses com siguin, quan s'han de dir, per aquesta naviliera GNB que va reaccionar, segons el que ens explica en Ivan, doncs, amb amabilitat i amb atenció a les necessitats dels seus passatgers. I a més, bé, no només això, sinó que en Ivan en pocs dies torna a agafar un barco per fer un trajecte similar, o sigui que res, que tinguis bon viatge, Ivan.
Bueno, pues moltes gràcies. Ja que sigui viatjant i ja que sigui de Samoguent. Tenc 48 anys i mai m'havia passat res d'aquest tipus. Per la qual cosa, haurà que sigui viatjant i serà el que tinguin que fer.
Ivan Ros, una abraçada, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.